quarts de final i serà entre el Palau i el Cerdanyola. A les 9 de la nit es disputarà el Vilassana Liceo.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu, amics i amigues? Això és el Sendes, un programa que fa un cop d'ull ràpid a indrets que no podeu deixar passar. Les visites, les caminades i els viatges són la nostra raó de ser. I en aquest capítol número 438 us n'hem preparat 3, que tot seguit presentem en el sumari. Primer de tot anirem a conèixer el Sentinella de la Vall del Corb, que és una de les maneres en les que es coneix el castell de Ciutadilla, una gran fortalesa amb més de 10 segles d'història al sud de la comarca de l'Urgell. En Josep Maria García, president dels Amics del Castell de Ciutadilla, ens n'obrirà les portes. El Xavi Tió se'n va a fer rutes senderistes i quan torna ens les explica en el programa, ben descrites i acompanyades de la seva corresponent fitxa tècnica. Avui ens porta a la comarca de la Selva, a Anglès. Farem una ruta al voltant de Sant Pere Sestronques i Sant Amans. I estem arribant a la recta final del viatge de la Conxita Terruell i la Rosa Pi per les terres del sud-est asiàtic. Un doble viatge amb tantes coses a explicar que bé que ha valgut també l'edició del llibre Les veus del Mekong. Avui toca fer el salt cap a Tailàndia, a la que dedicarem un capítol i mig. I amb aires orientals haurem arribat al final del nostre programa, però d'això ja en parlarem. Ara ens posem en marxa. Veniu? Doncs va, que marxem. Majestuós, altiu i un punt amenaçador. Un castell que compleix amb la seva missió principal, defensar i controlar-ho tot des de les altures. En concret, des dels 538 metres sobre el nivell del mar, a l'extrem d'una petita serra que uneix la Vall del Corb amb el barranc de Buixarons, a l'extrem sud de la comarca de l'Urgell, a terres de Ponent. És el castell de Ciutadilla, situat al poble del mateix nom, que s'hi arremolina a sota, buscant una il·lusa protecció en una fortalesa abandonada fa més de 100 anys. El pas del temps hi ha fet estralls, però la robustesa de l'edifici i l'esforç per mantenir-lo dempeus fan que avui la seva contemplació ens faci imaginar allò que va ser. Pot semblar agosarat, però és com entrar en la versió catalana d'una d'aquelles romàntiques i tel·lúriques abadies d'Escòcia o d'Irlanda. Sobretot en un d'aquells dies de primavera en què el mosaic de camps que l'envolten esclaten d'un verd brillant. Remuntem els carrers de Ciutadilla i després d'uns quants revolts ja som al seu davant. Una construcció amenaçadora que se cita per primer cop de manera documental en una sentència arbitral de l'any 1029, tot i que les restes arqueològiques veïnes fan pensar que aquelles contrades ja van ser poblades abans pels ibers. Josep Maria García és el president dels Amics del Castell de Ciutadilla i ens fa uns primers apunts històrics d'aquesta edificació.
Ciutadilla ja és esmentada l'any 1029, però els primers documents de recompte de la població són del 1165. Durant l'edat mitjana, el poble va créixer al voltant del castell. Durant l'edat mitjana, la població va créixer en part de la fortificació i del seu senyor, Llispert de Guimerà, el qual, a l'any 1372, i després de contraure matrimoni amb Isabel de Relat, comença a transformar el castell en palau residencial, però mantenint el seu caràcter de fortalesa. També en aquella època, a l'esplendor, trobem a Guillem de Guimerà i d'Avellà, qui fora el sisè president de la Generalitat de Catalunya, entre el període de 1376 a 1377, anomenat per les Corts de Montsó.
A l'edat mitjana, Ciutadilla creix de dalt cap a baix i dona forma a una vila closa. La fortalesa viu una gran transformació des del 1372 i fins al segle XVI, convertint-se en un palau renaixentista. Però les principals vicissituds començaran el 1908, moment en què la fortalesa és abandonada. Malgrat el deteriorament actual, la desolada ruïna deixa al descobert les diverses estances, parets rompudes i sostres ensorrats. D'un cop d'ull s'hi palpa la complexitat de la construcció i les distintes mans executores. Hi ha voltes de canó, arcs baixos de mig punt, apuntats, rebaixats i de mig punt més esvels i tardans. Tots ells elements que van del segle XII al segle XVI. Força remarcable és l'estructura de doble recinte emmurallat, o bé el pati d'armes en forma de trapezi. També les escales nobles de línies gòtiques al costat dret del pati, damunt d'un arc rampant que dona accés al pis principal. En Josep Maria García explica que fins no fa massa anys aquesta escala estigué coberta per una preciosa galeria renaixentista amb arcs, que l'havien fet valer la consideració de ser una de les escales catalanes més boniques del segle XVI. Hem de destacar també el Saló Noble, amb arcs rebaixats, però sobretot allò que més crida l'atenció i també l'adrenalina és la gran torre de 7 plantes.
És la gallarda i altíssima torre de la de planta rectangular, també dir la torre de l'homenatge, o com també la sentinela del cor. La seva elevació correspon a les 7 plantes, de les quals les 3 primeres, més baixes, representen un mur compacte sense obertures de cap mena. Hi ha 3 més, en cada una de les quals s'obre una finestra renaixentista amb regustos gòtics. El darrer cos de la torre és el de la plaça, rodejada d'un parapent amb espinelles en forma de botzina.
Unes imbricades escales permeten l'accés al capdamunt i ens obre una vista espectacular. Sota nostra, tot el poble de Ciutadilla. A l'est, bona part de la vall del Corb, els seus pobles i campanars. Al nord, els espadats de la Serra del Montsec i darrere seu treu el cap al massís del Pirineu. Més a prop també hi veurem una gran extensió de la plana de Lleida, des de Cervera fins a la capital del Segrià. I cap al sud-est, les terres de Relat. Finalment, al sud, els plans de Sant Roc. En tenim per una bona estona. La pujada a la torre serà, si no teniu vertigen, un dels moments més especials de la visita que podeu fer tots els diumenges i que, com explica el president dels Amics del Castell, s'estructura així.
La visita guiada comença al pati d'armes i segueix cap a la Torre Vella, on es pot veure el poble de Ciutadilla i la Vall del Corb. Després anem al Salseller, on podem veure diferents cups d'oli. Després pugem cap a la Sala Graner, ara anomenada Sala Taverna, degut que durant la trobada del grup de recreació medieval, que es fa l'1 de maig, es fa servir de taverna. Després anem cap a Sala Noble, on es passa una projecció d'un 10 minuts sobre la història del castell i del poble de Ciutadilla. I per acabar, pugem a la torre. Des de capdamunt de la torre de l'homenatge es veu una bona part de la Vall del Corb, una bona part del Pirineus i una gran extensió de la plana de Lleida. I si mirem cap al sud, veurem les terres de Relat i el plan de Sant Roc.
En Josep Maria García ens parla de l'associació que presideix, una entitat fundada l'any 2000. Bàsicament la constitueixen gent resident al poble o fills de Ciutadilla que n'han marxat, però que hi conserven vincle i fins i tot casa. I també hi ha socis il·lustres, personalitats que han ajudat en la recuperació del castell i gent molt diversa. Els objectius que tots plegats es marquen són aquests.
Vetllar pel patrimoni cultural del poble, col·laborar amb les institucions per mantenir els elements arquitectònics i monumentals del patrimoni de Ciutadilla, tenir cura de la bona marxa de la recuperació d'aquests elements arquitectònics i formar part actiu del patronat del castell. Divulguem i aprofundir en els coneixements del element cultural del poble.
I aquesta divulgació es mostra especialment en les visites guiades que fan els voluntaris de l'associació i que segueixen un guió definit i treballat amb la Fundació Castells Culturals de Catalunya per fer possible una visita àgil i amena per a tots els públics en projecció de vídeo inclosa.
Les visites les fan voluntaris de l'Associació d'Amics del Castell de Ciutadilla. El dia obert del públic és el diumenge, al matí de 12 a 2 del migdia. I després hi ha concertades que es poden trucar al telèfon 973-30-3010, que és l'Ajuntament de Ciutadilla.
I també podeu adreçar-vos al correu electrònic de la direcció dels Amics del Castell, que és amicscastell@ciutadillamedieval.cat. Recordeu, amicscastell@ciutadillamedieval.cat, i viureu l'experiència d'enlairar-vos en una majestuosa construcció en plenes terres urgellenques. Un imbricat d'escales, estances, sales, patis, parets, restes de romànic, de gòtic, de renaixentisme i una gran torre, el sentinella de la vall del riu Corb.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Ja sabeu que en aquest programa ens agrada recórrer tot el país, ens agrada anar a totes bandes i ho fem bàsicament utilitzant aquests dos pauets que tenim, que la natura ens ha donat i que els podem utilitzar per moltes coses i per moltes rutes i per moltes caminades. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem, què tal?
De vegades anem a llocs recurrents i doncs que ja de per si ens denoten excursió. Si parlem de Pedraforca, si parlem de Pica d'Estats, si parlem de Montserrat, de seguida ens ve el cap, agafant les xiruques i apa, cap amunt, no?
Això mateix.
Però de vegades hi ha altres llocs que potser no ho tenim tan associat, això, no?
Sí, hi ha zones que d'entrada no sembla que hagin de tenir gaire interès excursionista, però sempre arribem a la conclusió que la diversitat d'aquest petit país que tenim és increïble i que no hem d'infravalorar una contrada per molt plana que pugui semblar. És el cas de la proposta que avui us plantegem. Anar a caminar a Anglès, on la comarca de la Selva limita amb el Gironès. És una zona allunyada de les Guilleries, una zona més potser que associaríem a muntanya, i és una zona on la Riera d'Osor, salvatge a la capçalera, ja s'ha amansit i s'ha unit al Ter, que va planejant cap a l'àrea urbana, l'àrea urbana de Girona, per entre camps de conreu. Doncs bé, al sud del terme d'Anglès hi ha una zona plana entre camps d'avellaners que ens durà passejar agradablement per boscos de pi, petits turons arrodonits i conreus, i visitar un parell d'esglésies romàniques, entre d'altres punts peculiars i interessants.
Doncs som-hi, comencem la ruta i el punt de sortida em sembla que és...
Doncs Anglès, hem d'anar
al poble.
Al cantó sud del poble d'Anglès i trobem el parc de la Font del Canyo, molt ben posat, on podem deixar el cotxe, i d'allà, traspassant la C63, que és la carretera que va de Santa Coloma de Farners a la Vall d'en Bas, al davant en surt el carrer dels Pins, un carrer curtet que s'enfila fins a sortir de seguida del poble per un sender que acaba de remuntar per entre una pineda jove i ens du a la base d'un petit turó planer. És el Puig Ventós. Doncs bé, quan trobem un trencall d'on arrenca un petit senderó que acaba de pujar dalt del turó, nosaltres no el seguim, però és la referència per girar a l'esquerra i acostar-nos a la propera mina de Puig Ventós, el primer dels punts interessants de l'excursió. És una antiga mina abandonada, principalment de ferro, amb una única galeria principal d'on arrenquen petites galeries secundàries transversals que segueixen la mineralització. La podem visitar si portem una llanterna o un frontal, i malgrat que la boca principal està ensulciada i podem accedir amb aquests 75 metres de galeria per un pou lateral que té sortida a la superfície, i a l'interior hi podem trobar encara petites restes residuals de goetita, hematites, limonita, quars, quarsita, malaquita, etc. No? Visitada la mina, el que podem fer és tornem a la pista i seguim cap a sud, deixant diversos trencalls de pistes secundàries, i al poc, quan estem planejant per un llom, passem arran de la bassa de Cal Gravat. És una bassa artificial allargassada que s'ha anat naturalitzant amb el temps, en quedar abandonada. Trobem tot de joncs i vegetació de ribera. La pista aquí comença a baixar fins a traspassar una petita séquia en un bosc de plataners força grans, on al costat hi trobem l'ermita de Sant Pere Sestronques, romànica, molt ben restaurada l'any 1994, a càrrec, curiosament, de la família de la Maria Àngels Feliu, en part originària d'aquesta parròquia, com a compliment del vot fet al bisbat en acció de gràcies per l'alliberament de la farmacèutica segrestada. Té un porxo al davant, és força bonic, està situada en un entorn també molt, molt bonic, preciós, realment, tot verd. D'aquí continuem l'excursió, passant un puntet sobre la riera de Sant Pere, i anem seguint els senyals en direcció a Sant Amans. Passem entre camps de Vallaners, a tocar de la masia de Can Rossinyol, i de seguida veiem també la bonica masia de Can Pedrosa, que la deixem una mica més allunyada entre camps. Després, poc més endavant, per entre camps erms i trossos de bosc, en arribar dalt del llom de nou, prenem una pista a mà esquerra. Aquí és convenient portar l'itinerari de la caminada degut a la gran quantitat de trencants que trobem. I després de passar diversos encreuaments i un dipòsit d'aigua dels bombers, baixem a traspassar la carretera C63 per sota, aprofitant que hi ha un parell de túnels, un de la carretera antiga i un altre de seguida doncs, al costat de la carretera nova, i seguint per pistes passem per una pedrera antiga abandonada i anem pujant suau fins a Santa Mans. És l'altre punt interessant de la ruta, l'església aturonada i amb vistes de tots els camps de avellaners de la zona. Es trobava fins fa poc en un avançat estat d'enrunament i ha estat restaurada fa poc. Una curiositat és que les dovelles de l'arc de mig punt de la porta no són les originals, sinó que provenen de l'antic convent de Sant Antoni d'Anglès, que fou molt de temps caserna de la Guàrdia Civil i que es va enderrocar l'any 2000. És un lloc força agradable d'estar-hi, amb l'enjardinament que hi hem fet i que ens convida a aprofitar per dinar-hi si és l'hora, com va ser el nostre cas, i a partir d'aquí iniciem la tornada sense més dificultats, planejant en direcció Anglès, passant per la masia de Can Murtre, passem per un pi centenari, passem també per la masia de Can Risec, seguint pistes, camins i corriols, passem ja a la vora d'Anglès per un barri aïllat d'urbanització i desemboquem de nou al parc de la Font del Canyo per acabar aquesta ruta, gràcies a la qual podrem conèixer dues joies del romànic del terme municipal d'Anglès.
I després de la descripció de la ruta, toca fer la fitxa tècnica. Distància.
Doncs 10 quilometrets.
Desnivell.
290 metres de desnivell positiu.
Temps.
4 horetes efectives, amb totes les visites incloses.
Grau de dificultat.
Molt senzilleta, 1 sobre 5 directament.
I, finalment, referències.
Tenim a Wikiloc la proposta d'avui de l'usuari Jeb Bosch, que és un dels que té més seguidors en aquesta web d'excursions.
I que és especialista, a més, en aquest sector de Catalunya. Té moltes rutes per aquesta zona. Gràcies, Xavi. Fins la propera.
A reveure.
Sendes, l'espai enemic de l'estrès.
Hola, som Conxita Terruell i Rosa Pi. Us volem parlar dels nostres viatges a Indochina de l'any 2018 i 2019. A través del llibre Les veus del Mekong ens endinsem per Laos, Cambodja, Vietnam, Tailàndia i Myanmar. Està publicat el mes de març a Tuixit Edicions. En aquest capítol us parlarem de la nostra experiència a Tailàndia.
Seguim recorrent els països del sud-est asiàtic, acompanyats de la Conxita i la Rosa. Ens queden dos països per descobrir, Tailàndia i Myanmar. Comencem pel primer, al que dedicarem una mica més d'un capítol. A Tailàndia, les nostres viatgeres van visitar Bangkok, la capital, i també altres indrets. Avui ens centrarem en Bangkok. Sense més temps a perdre, els quaderns del viatger, encetem Tailàndia.
Vam decidir visitar Bangkok perquè l'avió hi feia escala tant d'anada com de tornada i vam dir, cap de les tres hi havíem estat mai, tant sentit parlar, vam dir, s'ha d'aprofitar. I vam allargar uns dies per quedar-nos allà. I a més teníem uns amics, també teníem un amic de Sabadell que tenia una empresa que organitzava sortides per allà i aquests amics van connectar del Mundo Nòmada i vam acordar fer unes rutes per allà, aprofitar els dies que estàvem per allà.
Bangkok, que és la capital de Tailàndia, és situada a la vora del riu Chao Phraya. El clima és tropical i humit. Els millors mesos per viatjar són de novembre a març. És una ciutat molt calorosa que pot arribar a assolir 35 graus de temperatura. El seu idioma és el thai. Té una població d'uns 9 milions d'habitants, de caràcter afable i tranquil. Crida l'atenció la falta d'estrès i el somriure constant dels habitants. Sorprèn l'enorme paciència que mostren els conductors en els grans embussos que pateix la ciutat a les hores punta i la quasi absència de clàxons. Els tailandesos, mostrar públicament el mal humor no està ben vist. Per tant, no se'ls veu mai enfadats i tampoc es veuen baralles amb paraules dissonants pel carrer. Hi ha una gran devoció religiosa. La majoria de la població practica el budisme, sovint barrejat amb el taoisme i el confucianisme. L'art tailandès s'ha nodrit al llarg de la història de les influències dels països del sud-est asiàtic, de l'Índia i de la Xina. La figura principal de l'escultura és la de Buda, que és representat segons l'època i l'escola artística en diferents postures. Els gestos sagrats adoptats per Buda que es fan amb les mans són coneguts com a mudras. La cuina tailandesa és una de les més populars del món. Es pot tastar el seu menjar tot passejant pel carrer on hi ha gran quantitat de parades. Els tailandesos tenen fama de fer els millors massatges del món. Aquest tipus de massatge és una seqüència de pressions sobre punts meridians, mobilitzacions articulars, estiraments i estimulacions reflexes.
A Bangkok comencem a anar a visitar el Gran Palau, que és un conjunt d'edificis, una gran joia arquitectònica. Està tot rodejat de muralles i cada dia hi acudeixen milers de persones, fins al punt que ara ho han hagut de restringir perquè es veu que s'estaven fent malbé moltes coses. I està situat a dalt d'una escalinata, doncs hi ha la Buda Esmeralda, que és un Buda que només es pot tocar al rei i tres cops l'any, i li canvien la roba segons les estacions de l'any. Petit, petit, però està allà dalt de tot, a l'escalinata. I tothom allà va fer ofrenes, vull dir, tenen com molta devoció. I després vam anar a un altre temple que hi ha el Buda reclinat, que és immens. Fa 43 metres de llarg i 15 d'alçada. I a la planta dels peus hi té uns dibuixos gravats amb símbols budistes de bon auguri. Impressiona, també, és allò que... ver para creer, allò que t'ho diuen, però quan ho veus et quedes... uf. I després vam anar també al temple del Buda d'or, que també és custòdia la figura de Buda, assegut més gran del món, realitzada en or. Hi trobem una família, que això també es veu molt, no?, que està allà fent entregues regals pels monjos. Porten flors i també teles de roba per fer túniques. És que els monjos viuen del que els mantenen la gent, això és impressionant. I veus que la gent realment hi tenen molta devoció i ajuden. Vam anar al Mercat de les Flors, que és el més gran de la ciutat. Aquí va ser molt bonic perquè és allò, deixar-te portar, no?, per les olors, les necessitats. És un mercat que tot eren flors, tot, 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 tot. Tanta color, tanta olor. I veies allà, doncs, que tothom el que compra més és per les ofrenes. Allà hi ha molta devoció a fer ofrenes i moltes paradetes ja venien les ofrenes preparades, oi? Vull dir que desgranen la flor amb les fulles i els pètals i llavors, doncs, la gent a vegades ho compra, doncs, així, a granel amb els pètals i llavors ho s'organitza ell, no? I que realment era una fragància, em vaig submergir allà realment, eh? I vam veure flors que no tampoc havíem vist mai. Però dic, la majoria són desgranades, hi havia moltes de grogues, eh? El color groc és el que domina més. I amb pètals, ja les veies només els pètals, saps? Ja la flor ja estava desfeta perquè la gent s'ho quedava així. Llavors agafaven fulles i llavors feien com l'ofrena, no? El següent punt va ser el parc Lumpini. És un gran parc, pensa que allà hi ha edificis altíssims, clar, molt diferent de tots aquests altres països aquí, eh? Molt trànsit, molts cotxes, molta gent, però aquest parc és com l'oasis, no? Tothom va allà, veu gent fent xicum, tai chi, gimnàs, anant en bicicleta, caminant, i bueno, veiem moltes colles de gent fent coses, i nosaltres vam estar-hi estona, eh? Perquè per travessar-lo tot era molt llarg, però és bonic. Llavors allà era l'hora del capvespre i era bonic perquè anaves veient la posa sol a darrere dels edificis i tu estaves allà al parc, no? Un lloc que val la pena, perquè en aquesta ciutat tan atabaladora, perquè ho és una mica, doncs és un espai de pau. Vam anar a la nit a veure un espectacle de dansa. Era un teatre immens on feien una representació de la història i cultura del país, però fins i tot hi havia un petit llac al mig de l'escenari i els actors remaven amb la barca. Imagina't quin teatre, era una macro. I llavors també hi havia, van aparèixer elefants pel pati de butaques allà al mig. És que va ser com una sorpresa, perquè dius, però molt ben fet. I una de les coses que també ens va impressionar molt, oi, que abans de començar l'espectacle van tocar l'himne nacional i tothom es va posar dret abans de començar, eh? Vull dir que això ho tenen com molt, no? Allà el tema del rei i dels himnes i tot això ho tenen com molt sagrat.
I final, us diem adeu fins la propera, el Xavi Tió des de la redacció, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als botons i un servidor, en Jaume Monés, a l'edició i presentació d'aquest programa. Un programa que porta per nom Sendes i que fem des de Ràdio Martorell i oferim a totes les emissores locals de la xarxa de comunicació. Recupereu anteriors programes o torneu a escoltar aquest al web alacarta.cat/sendes-radio. Sigueu bons, sigueu feliços i, sobretot, recorreu molt, 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 molt tot el territori. Adéu-siau, fins la propera.
She's crazy about her daddy.